Octubre avança imparable i les principals plataformes comencen a nodrir els seus catàlegs de cara a la imminent celebració cada cop més estesa de Halloween. És per això que en les estrenes d'aquesta setmana destaca un alt percentatge d'històries de terror o thrillers de misteri. A les pantalles us destaquem, per exemple, la segona temporada de 30 monedes, una producció espanyola dirigida per Àlex de la Iglesia que estrena segona temporada a HBO Max. També sobresurt una coproducció entre Espanya i Mèxic protagonitzada per un repartiment femení de luxe, liderat per Maria León. Es tracta de Noche de Chicas a Disney Plus, o per la seva banda, Apple TV Plus estrena una proposta juvenil en format animat, una Maldición familiar, i una altra que no és pas apta pels petits de la casa, el Poltergeist d'Enfield. I de malsones, la interpretació de Ion González a Memento Mori, sèrie de Prime Video en la qual dos inspectors van a la caça i captura d'un sociòpata de gustos refinats. Tot seguit us explicarem aquestes i d'altres sèries i d'altres qüestions relatives a les pantalles que veureu, que escoltareu aquesta setmana. I tot això ho farem de la mà del nostre cicerone, el nostre guia, el Carles Gala. Bon dia. Començarem amb els Ondas, tot repassant aquest palmarès dels Ondas 2023. Uns premis, aquests cavallets alats, que s'han donat a conèixer, tot i que no es lliuren fins al proper 22 de novembre en una gala que se celebrarà al Gran Teatre del Liceu, a Barcelona. I el millor programa d'entreteniment ha estat per la Kings League d'Ibai Llanos a Twitch, per haver estat capaç de reinventar les regles de l'entreteniment amb un univers esportiu nou, i també destaquen la capacitat d'Ibai Llanos per conquerir i atrapar nous públics des de la naturalitat i la interacció, que ens mostra com s'ha adaptat i ha fet seva la creativitat d'aquest món multipantalles.
Este partido,
muy decantado este partido.
No sí. Se les puede acabar, no se les puede escapar. Eso sí, te digo yo, que si alguien sabe remontar cosas, es un equipo de Iker Casillas.
Sí, totalmente. De hecho, esta puede ser una oportunidad a ver si la consigue con la Gunter.
Casillas es del Madrid y yo no me fío nunca del Madrid cuando va perdiendo.
A ver quién es el Rodrigo Goes de 1K.
Lo intentaba. ¡Qué parada de José Juan al disparo!
¡Qué parada!
¡Qué parada de José Juan! Buscando Alberto Bueno, que controla de espaldas el balón que viene.
Ahora sí s'incorpora Carles Gala. Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, suposo que no t'ha sorprès pas, no?, aquest millor programa d'entreteniment per la Kings League, per Twitch, per Ibai Llanos, pel Piqué i tot el que han liat aquí.
No, està clar. Al final, aquest és un format nou que ha arribat per quedar-se. No estem parlant del format, diguem-ne, de la Kings League en si, però jo diria que sí que des de les estrenes, des del dia que va començar fins avui, doncs està baixant una mica l'interès al voltant d'aquest tipus de competició de la Kings League. Suposo que també és normal. Al principi arriba la novetat i molta gent volia saber de què anava, però sí que és veritat que després, a nivell competitiu, a nivell esportiu, no està als nivells com podria estar doncs, la Lliga o altres competicions com l'ACB o altres competicions, diguem-ne. Per tant, a nivell d'interès està baixant d'audiència, ja no omplen els estadis que estaven omplint anteriorment, però està clar que com a millor programa d'entreteniment i com a nou format, a la Kings League d'Ibai Llanos i companyia, doncs ha funcionat molt bé. I deixem fer un incís aquí també, perquè amb Twitch aquesta setmana passada vam tenir el programa 1-2-3, que no sé si havies pogut veure alguna cosa del programa.
No, si el que vas apuntar tu i res més.
Doncs mira, el programa es va emetre la setmana passada i dic doncs, que el format que vam fer en directe, és a dir, normalment a l'1-2-3, tradicionalment es gravava i de fet el gravàvem quasi durant tota una setmana sencera i aquesta vegada doncs, el The Gref va intentar fer-ho en directe, cosa que el va penalitzar, perquè realment el format es va fer etern, es va fer llarg, hi havia moments fins i tot en el moment de les proves que els concursants no entenien què havien de fer i els havien d'explicar com 3-4 vegades de què anava aquella prova, per tant es feia suporífer, diguem-ne. I sí que després el format no va acabar de seguir les audiències que segurament s'esperaven i jo crec que és una mica perquè el format no està actualitzat. Al final la gent jove o el públic que esperaven veure i seguir allò doncs clar, no tenien aquesta part, no? Com nosaltres, de rememorar un programa exitós, sinó que realment per ells era una cosa nova i deien, això sí que és lent, o sigui, aquest programa, no? Per tant, les audiències jo crec que va ser una mica bluff. Veurem si torna o no a fer una altra edició, però de moment jo crec que això es quedarà aquí.
El primer Ondas que hem comentat és molt trencador, molt novedós, i en canvi el que ens portes ara és tot un clàssic.
Sí, sí, sentim ja la música de fons del Tall 8. El millor programa d'actualitat o cobertura especial és per Informe Semanal, 50 anys. És un programa de Ràdio Televisió Espanyola. Jo crec que poc o molt, el dissabte a la nit, alguna vegada haurem sentit aquesta cançó de fons i haurem vist aquest programa. Aquest programa que, de fet, guanya per haver sabut mantenir en antena durant mig segle un referent de la informació, i aquest Ondas, com a programa especial, és un reconeixement a tot l'equip que al llarg dels 50 anys han mantingut en antena un referent del periodisme de reportatges i els professionals que ho han fet possible, i els que estan, i també els que han passat per aquest programa. Com dèiem, un històric de Televisió Espanyola, Informe Semanal.
Saps que n'havia vist moltíssims, però fa una pila d'anys que no miro Informe Semanal. És tan
sí,
clàssic, no?, que s'ha
que
quedat.
També, sí, jo no et podria dir-te quin és l'últim que he vist. En canvi, potser el 30 minuts el tenim més proper, o potser els temes són més d'actualitat, i sí que en aquest sentit sí que en segueixo més, per exemple.
Va, un dels Ondas que fa gràcia saber sempre i comentar, que són la Comidilla, són el millor presentador i la millor presentadora.
Doncs mira, millor presentador se l'emporta Carlos de l'Amor, per aproximar-nos a la cultura d'una manera insòlita i imaginativa, per explicar la cultura sempre des d'una mirada especial, atractiva i amb molta personalitat, i les seves cròniques i també les seves entrevistes com un gènere en si mateix. Carlos de l'Amor, que ha estat a la Ràdio Espanyola, doncs s'emporta aquest premi com a millor presentador.
I ella, qui és la millor presentadora?
Doncs també se l'emporta, en aquest cas també Televisió Espanyola, Sílvia Inchaurrondo, per plantejar una alternativa sòlida als matins, per preservar una forma d'exercir el periodisme i també per posar en valor la importància de les preguntes pertinents i per haver trobat, doncs, un forat en la difícil franja matinal. Aquest premi, a més a més, se li diu i se li explica, sobretot també per aquella entrevista que, si no m'equivoco, va fer amb... En qui va ser? No recordo exactament qui va ser l'entrevista, si era el cap del PP o de Vox, no? Que va fer preguntes bastant pertinents i que va generar bastanta crítica, no?
Mm-hmm. És que m'adono que estic molt desconnectada de l'audiovisual espanyol, ara
doncs
veient
mira,
els nominats.
La Sílvia Inchaurrondo va fer les entrevistes dels candidats durant les eleccions generals, mm-hmm. i una de les entrevistes les va fer, doncs, el candidat del Partit Popular, i va ser, doncs, bastant polèmiques, perquè fins i tot a posteriori, doncs, els mateixos dirigents del Partit Popular van dir que havia sigut una entrevista parcial i que s'havia plantejat d'una manera errònia. I, de fet, en aquesta entrevista va haver-hi unes queixes fins i tot, doncs, del mateix Feijóo, doncs, que potser no havia sigut del tot, diguem-ne... Diu, no sé si mi entrevista a Feijóo canvia la vida, no? Però al final ella explicarà fins i tot que és l'entrevista que l'ha marcat o que fins i tot l'ha posat en la pista, i segurament també a la pista d'aquests Ondas.
Tornem a l'entreteniment. Quin és el millor Ondas per la sèrie de comèdia, la millor comèdia?
Doncs la millor comèdia se l'emporta Poquita Fe, una sèrie curiosa, si més no, si no l'heu vist des d'aquí, doncs, com a mínim un capítol, perquè és una sèrie d'aquestes estranyes, per revolucionar la comèdia costumista, posant en valor la importància dels detalls més quotidians, per la seva capacitat de fer-nos riure, fixant-se en allò que sol passar desapercebut, a través d'uns personatges que han aconseguit seduir totes les generacions, perquè ens fa creure amb no poca fe que hi ha justícia i que els bons projectes triomfaran abans o després. És del món, diguem-ne, de la Muchacha de Nui i de Joaquín Reyes, eh? Tot aquest món surrealista d'una sèrie que realment també ho és, de surrealista.
Joder.
Llovía mierda, literalmente.
¿Pero cuántas son?
Dice el supervisor que son dos.
¿Cómo van a ser dos?
Si son como yo.
Últimamente no hacemos otra cosa los viernes. Ponernos morados y ver una serie.
Gasto 15 euros.
Me da pereza que lleguen los viernes. Hoy tenemos que hacer algo, yo no puedo más.
Y me lleva el chale de sus padres.
Por lo menos salimos al campo.
Joder, campo.
El sábado, comida en casa de Berta.
Hola, ¿qué más?
¿Y la mejor serie dramática?
Doncs se l'emporta a 3Player amb la sèrie La Ruta, i segons el jurat dels Ondes, se l'emporta per apostar per un relat audiovisual valent i arriscat, per no haver-se deixat portar per la nostàlgia ni pels prejudicis, per revisar una part del nostre passat més recent i haver creat un relat audiovisual arriscat amb un repartiment en estat de gràcia.
De repente, cientos de personas se pusieron a bailar. Estaban encima de un puente.
¡Eres el puto mejor!
Y eran tantos y bailaban tan fuerte que de repente el puente se vino abajo.
Aquí ni Dios está pensando en su vida.
Pero ninguno de ellos intentó nadar. Siguieron bailando.
¡A disfrutar, coño!
Una enfermedad decían que era la danzamanía.
La enfermedad del baile.
Y se ve que ahora la hemos pillado aquí.
En Valencia.
Llegó lo bueno.
Núria.
Tenim les sèries i, clar, falten el millor actor i la millor actriu. Qui són els agraciats?
Doncs mira, millor actor, extra equo, per tant hi ha dos guanyadors. Per una banda, Juan Diego Botto, per la sèrie No me gusta conducir, del canal TNT. Juan Diego Botto, que compon des de la comèdia un personatge rodó, plens de matisos, molt ben construït i que donen a sèrie de la profunditat i també el to que necessiten. I per altra banda, l'altre millor actor extra equo és Patrick Criado, Por las noches de Tefía a tres player. Patrick Criado ens commou amb un personatge complex que és capaç de trobar la felicitat i contagiar-la dins del patiment que va suposar la repressió durant el franquisme dels homosexuals. Per tant, dos premis ex aequo com a millor actor i com a millor actriu, en aquest cas, se l'emporta Úrsula Corberó per aquesta sèrie de Netflix, que és El cuerpo en llamas, aquesta història de la policia local de Barcelona, per compondre un personatge més enllà del propi crim, per aconseguir allunyar-se del propi fet real en què està basat la sèrie i compondre un personatge complex per buscar anar més enllà dels motius que condueixen algú a cometre un crim.
Va, anem a comentar un parell d'ondes que ens toquen de més a prop. L'ondes del millor documental és per...
Doncs per un tué, l'últim equip del Juancar, que és una producció de TV3, un Ondas, que expliquen que és per retratar amb naturalitat el dia a dia de l'Ela. Des que Juan Carlos Unzué va ser diagnosticat, va tenir un doble afany, visibilitzar la seva malaltia i aconseguir organitzar un gran esdeveniment per recaptar fons per la investigació, i la personalitat carismàtica d'Unzué envaeix aquest retrat del dia a dia de l'Ela.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucía?
Bien, ¿tú?
¿Y tú?
Bien. Jordi, mira quién hay.
¡Hombre!
Hola, guapetón. Qué bien te veo, chato.
Ando justito ya para la movilidad.
La parte que tú lo dices o lo enseñas, que es la que no se ve, que es la que te lava el culo todos los días. ¡Ya!
I ens queda compartir el millor contingut de proximitat.
Doncs sí, se l'emporta, en aquest cas, el Late Night, que presenta Marc Giró, Televisió Espanyola, Catalunya, que és el Late Show, i en aquest sentit, doncs, el jurat dels Ondes, el que li donen és per recuperar amb brillantor a la tele generalista el format clàssic del Late Night, amb un showman com Marc Giró al capdavant, carismàtic i pintorer, agut, empàtic i amb enjundia. El Late Show és un format d'entreteniment ben fet, amable, punxant i alhora que posa en valor el gènere cordial de les entrevistes. De fet, el Marc Giró se l'emporta aquest Ondas per al programa que feia Televisió Espanyola Catalunya en català. Tot i així, com sabeu, des d'aquesta mateixa temporada, Marc Giró està fent el mateix programa ja per tot Espanya, en castellà. I, de fet, ahir, per exemple, dilluns, es va emetre a la 2 de Televisió Espanyola, ja era tard, ja eren quarts de 12 de la nit, perquè era un late night. I de fet, doncs, ahir va estar amb l'Anna Duato i amb altres personatges, i, per tant, un programa que continua en antena i que sí, funciona molt bé.
Avui ens visita Paula Vázquez, Luz Casal, Mònica Planas i l'actuació de Zahara. Senyores, senyors i senyoris, amb tots vostès, el presentador del programa, Marc Giró!
Em fa gràcia això de proximitat, perquè en definitiva vol dir que es fa més enllà de Madrid, no? De la capital, a les autonomies, perquè el búnquer, que també ha sigut rebut un Ondas, també no recordo quin Ondas és, però també és de proximitat.
Sí, Sí, suposo que ho fan tot per dir que no és de missió generalista en aquest sentit, que només es veu en algunes zones geogràfiques de l'estat espanyol.
I ens queden pocs minuts, Carles. Jo ja feia un tastet d'algunes de les sèries que s'estrenen en clau terrorífic i potser hauríem de destacar una que arriba demà a Disney Plus, que té bona pinta.
Sí, estem parlant d'una sèrie que s'anomena Noche de Chicas i que arrenca l'estiu del 2010 en aquesta història que, com dèiem, doncs és una setmana així de Halloween, eh? I aquí tenim a Tess, a Laura, a Elena i Kira, que tornen al poble de la Serra de Madrid, on passaven els estius adolescents, i la seva idea és passar doncs, un últim cap de setmana recordant vells temps, veure la final del Mundial i també ajudar a Tess amb la mudança de casa que ha posat a la venda. I tot i això, el seu pla canvia radicalment quan descobreixen que Lola, una amiga de joventut, té segrestats a tres homes, els tres violadors d'una menor que no van ser condemnats.
¿Y qué otra opción tenemos?
Va a encontrar pruebas, va a atar cabos y todas vamos a ser sospechosas.
No quiero ir a la cárcel, no quiero ser cómplice.
Nadie va a acabar en la cárcel. Nadie.
Quiero contar toda la verdad.
¿Qué hiciste?
No te vamos a dejar sola.
Lo vamos a hacer juntas.
Amb un repartiment fantàstic aquesta Noche de Chicas, que podreu veure a partir de demà a Disney Plus, amb Silvia Alonso, Leticia Dolera, Paula Osero i Maria León. I una altra d'aquestes propostes terrorífiques arriba divendres a Amazon Prime Video. Es diu Memento Mori, què en saps?
Doncs sí, mira, aquesta sèrie arrenca quan el cadàver d'una noia amb les parpelles amputades apareix a Valladolid i l'inspector Sancho presagia una cadena d'homicidis i amb el suport de la Carapotxa, un dels experts més grans en assassinats en sèrie, segueix el rastre de cadàvers que Augusto, un sociòpata de gustos refinats, va deixant per la seva.
Y aunque luchen contra ello, la mayoría solo puede saciar ese vacío con la muerte.
Parece un poema.
Cuando la sirena busca a Romeo, de lujuria y negro tiñe sus ojos. Está hablando de una infidelidad.
Thriller policíac que té unes interpretacions impactants amb Juan Echanove, entre d'altres, o Celia Bermejo, i que és una adaptació de 6 episodis de la primera entrega de la trilogia Versos, cançons i trossets de carn, escrita per César Pérez Gellida. Carles, moltes gràcies per aquestes propostes terrorífiques i per aquest palmarès de l'Ondas, que, com dèiem, s'ha donat a conèixer, però fins al mes vinent no es lliuren aquests cavallets alats, no tindrà lloc la festa, que aquesta vegada toca Barcelona, oi?
Sí, de fet, sempre és Barcelona, eh? Excepte època 2017, que pel tot el tema d'independència doncs van canviar d'ubicació, van anar a Sevilla, però sí, sempre és a l'Liceu de Barcelona.
Doncs continuen a casa, ben tornats aquests Ondas.
Sí, de fet, els entrega Ràdio Barcelona, de fet, vull dir, no és la cadena CER, sinó que aquí s'entrega sempre Ràdio Barcelona.
Carles, moltes gràcies i que tinguis bona setmana.
Igualment, adéu-siau.